El Molar ha inaugurat recentment tot el projecte de museïtzació i adequació del jaciment protohistòric del Calvari, unes restes importants que fan palesa la presència de l'activitat humana en aquesta zona del Baix Priorat durant el període que va de la prehistòria a l'aparició dels ibers. Per parlar del projecte i de la importància del jaciment, avui tenim amb nosaltres, aquí als estudis de la ràdio, a l'alcalde del Molar, el Pere Pellejà, i via telefònica al Francesc Cantero, un dels arqueòlegs que ha dirigit tota la investigació i les tasques de museïtzació. Bon dia a tots dos.
Bon dia.
Bon dia.
Pere, si et sembla, comencem per tu. Ja fa molts anys que es treballa i s'investiga en el poblat del Calvari del Molar, però no ha estat fins ara que quan s'han pogut tirar endavant aquest projecte d'adequació i museïtzació. Explica'ns una mica com ha anat tot plegat.
Sí, bé, ja fa anys que es fan excavacions i investigacions al jaciment, primer amb la Universitat de Lleida, després la Universitat de Barcelona, i això val a dir que ho va impulsar una regidora que és Antònia Saura, que va ser la que hi va creure des del primer moment i a la qual aquest any doncs, volíem retre homenatge inaugurant el projecte d'adequació i museïtzació del Calvari. Independentment d'aquestes investigacions i excavacions que es fan anualment, l'Ajuntament ha apostat per un projecte paral·lel, de més a més, finançat amb uns altres fons, que permeten consolidar, adequar i museïtzar el Calvari per fer-lo més visitable i més, assegurar més el seu manteniment.
Uh-huh. Tot i això, dir que les primeres excavacions que s'hi van fer ja van ser fa molts anys, van ser obra del Salvador Vilaseca.
Sí, Salvador Vilaseca ja va fer recerca i també va extreure material d'allí.
Uh-huh. Val. Per posar-nos en context què és i què representa el jaciment del Calvari, Francesc, si ens ho vols explicar una mica quina és la seva importància a nivell històric i arqueològic.
Doncs sí, a nivell històric és un jaciment bastant únic en el context arqueològic català perquè hi trobem una transició molt important de l'arquitectura en cabanes isolades, aïllades, que no estan en contacte unes amb les altres, on no existeix un urbanisme, i això ho trobem en el Calvari entorn a finals de principis del segle VIII, durant el segle VIII, abans de Crist, i en els dos segles següents doncs, trobem tota l'evolució de l'urbanisme cap a un urbanisme que nosaltres entenem millor, com podem veure avui dia en els pobles, no?, amb cases rectangulars adossades unes amb unes altres, amb carrers que distribueixen el pas dels habitants. I aquesta transició doncs, la trobem d'una forma bastant única i antiga, no?, en aquest jaciment del Calvari. Aquesta seria una de les coses més destacables, no?, de la importància científica i patrimonial del jaciment.
De fet, podria...
I per una altra banda, digues. També el contacte, podríem dir contacte colonial o contacte mediterrani, perquè també és un dels primers jaciments que trobem precisament en aquesta fase on es comença a trobar aquesta urbanització més complexa, doncs també trobem l'aparició de les primeres ceràmiques, sobretot àmfores fenícies, que venen via mediterrani, i la situació del jaciment que aprofita galena de plom, doncs trobem aquest contacte comercial primitiu, inicial, en el territori de Catalunya. No? Aleshores, aquestes dues coses fan del jaciment un jaciment a tenir molt en compte.
De fet, podríem dir, no?, que és un jaciment ibèric que amb aquesta transició, no?, de l'urbanisme demostra que va estar ocupat durant molt de temps.
Sí, de fet, els ibers serien, els primers ibers serien els que tanquen el poblat i marxen. Realment el jaciment seria un jaciment de bronze final, amb una transició al primer ferro. Bronze final serien aquest hàbitat isolat o amb cases aïllades unes d'unes altres, que aprofiten tota la carena, estan posades amb una bateria, una a prop d'una altra, però no tenen un contacte, no estan adossades, no hi ha carrers. Això seria aquesta fase del bronze final del segle VIII. I després doncs, trobem aquesta transició al que nosaltres en diem el primer ferro, cap al segle VII, amb aquest urbanisme més complex. També, aquesta fase més antiga, trobem murs molt més simples, fets amb una filada molt simple d'una sola pedra, com en fila índia, per entendre'ns, una pedra darrere d'una altra, mentre que a la fase aquesta de complexitat urbana, trobem murs que nosaltres podríem trobar a cases de qualsevol poble avui dia, murs fets a doble parament, amb doble cara de pedra, no? I seria el primer ferro. I a la fase final, amb el primer ferro ja arriba el contacte fenici, i a la fase final del segle VI, doncs trobaríem que seria l'ibèric antic, no? O sigui, els primers ibers són els últims pobladors del jaciment del Calvari.
Dir també que també hi ha una necròpolis en la qual s'hi han trobat diverses restes funeràries.
Sí, la necròpolis la va treballar, perquè no hem anomenat i hem d'anomenar, la Núria Rafel, perquè Vilaseca va ser el que va començar les excavacions, però Núria Rafel les va continuar i als anys 90 doncs, va ser el projecte important, no?, de la Núria Rafel, que va donar valor a les excavacions de Vilaseca i també va donar valor als estudis dels bronzes, tant del jaciment com de la necròpolis, que avui dia la necròpolis la considerem pràcticament exhaurida, tot i que es podria trobar alguna cosa, però ens hem centrat ara en el que és el poblament urbà de dalt del turó, del cim, no?
Val, i abans parlaves no, una mica del comerç i de l'activitat minera també dels habitants del jaciment. Clar, són en els segles següents, tot això són dos símbols, no, una mica, que representen lo molt actual, no? Lo que és, per una banda, la mineria i, per l'altra, el sector vinícola.
Sí, efectivament. Trobem les dues coses. En el molà antic trobem els dos ingredients del molà contemporani, no? La mineria, amb la galena de plom, que, a més, està relacionada amb el comerç mediterrani, amb els fenicis, que arriben aquestes àmfores amb els primers vins mediterranis, els primers vins que venen via comercial amb els fenicis aquí a Catalunya, no? I curiosament, a més, estan relacionades íntimament, no? Aquest comerç de la metal·lúrgia amb el vi fenici. I en el segle XX, evidentment, les dues activitats principals del molà doncs també són la mineria i la viticultura, no? Curiosament, després de pràcticament 3.000 anys, no, d'història.
Un comerç, no, que es feia, que això també és curiós, no, que es feia a riu Ebre amunt. És a dir, s'anava comerciant riu amunt.
Sí, bueno, els rius, clar, durant tota la història fins a la Revolució Industrial, comerciar via terrestre era la manera més difícil de comerciar, no? I sempre les vies fluvials han funcionat com una mena d'autopistes de l'antiguitat. I la proximitat del molà en el riu Ebre és com avui dia podríem dir la importància que té per un poble estar a prop d'una gran autopista o estar lluny, no? Doncs seria una cosa similar a l'antiguitat. Si tu estàs a prop, com el cas del molà del riu Ebre, estàs molt a prop d'una gran autopista que et permet, l'autopista metafòricament parlant, que et permet doncs, incloure't a dins dels circuits comercials de l'època, no?
Es podria vincular lo jaciment del Molà amb d'altres propers, com per exemple el Puig Roig, el Mar Roig o les restes que es van trobar al seu dia també a lo que és la zona de la Tosseta dels Guiamets?
Bé, el poblament antic a les Terres de l'Ebre està documentat, no? Tant del bronze final, hi ha necròpolis, hi ha algunes cabanes, com també del primer ferro. I tots aquests jaciments responen una mica a aquestes dinàmiques que s'estan donant a tot el territori d'evolució del bronze final al primer ferro i dels primers contactes comercials fenicis, no? Una mica el que passa que la característica especial que té el molà és que et permet veure amb l'arquitectura, amb l'evolució arquitectònica dels mateixos pobladors, com estan modificant les seves cases, com estan fent obres, no? com quan un fa obres a la casa antiga de l'avi al poble, doncs com estan ells fent obres i com estan modificant la forma d'habitar del bronze final a les formes d'habitar més modernes, més avançades o més complexes en el tema, doncs, com hem parlat abans, no? del batiment de murs, amb doble parament, l'adossament de cases, la construcció de carrers de distribució, de murs perimetrals, i tota aquesta evolució, el millor jaciment on tu pots veure-ho és el Calvari, no?
Tornant al poblat a l'actualitat, Com s'ha fet aquest projecte de museïtzació? Què s'ha fet, doncs?
Bé, per una banda tenim el projecte d'excavacions científiques quadrianuals, on fem la recerca. Per l'altra banda, com ha assenyalat l'alcalde, doncs s'ha encetat per una altra via de finançament el tema de la museïtzació, la posada en valor, de cara a que hi hagi una difusió d'aquest patrimoni que la gent pugui visitar, no? I aleshores el que s'ha fet és, per començar, s'ha retirat l'antiga passera que hi havia de grava que creuava el jaciment pel mig, pel cim del turó, per tal de poder obrir en extensió tota la superfície urbana del turó. S'ha deixat els murs vistos sense poder encara excavar, però s'excavarà en un futur, però ja es veu tota la trama urbana del jaciment, cosa que abans estaves enmig d'un bosc i veies uns sondejos, no? I ara no. I després s'ha fet és excavar tot el carrer, aquest carrer perimetral del segle VII-VI abans de Crist, aquest carrer perimetral s'ha excavat de dalt a baix, generant una via de pas nova, que està consolidada i museïtzada i té les seves graves i té els seus plafons explicatius, que et permet a la gent circular, però a més circular per on circulaven els habitants d'aquest jaciment. Perquè mentre la passera antiga de grava anava per sobre del superficial del bosc i anava creuant tot el jaciment sense que tu et donessis compte, ara creuaràs el jaciment pel mateix carrer per on circulaven els habitants de fa, doncs, quasi 3.000 anys, no?
Uh-huh.
I creiem que és una cosa que podem inculcar a la gent aquesta sensació de poder caminar pels mateixos carrers que caminaven els nostres avantpassats, no? I de mica en mica, seguint el trajecte de les quadrianuals que anirem excavant diferents recintes i diferents àrees del jaciment, anar-les afegint a la museïtzació i posar-les en valor, i que des d'aquest itinerari del carrer principal del poblat, el jaciment, la gent pugui anar visitant les àrees que es vagin excavant al llarg dels anys, no? És un projecte que s'haurà d'anar continuant seguint el ritme de les excavacions científiques que es continuen fent.
Uh-huh. Clar, dir que el que és la part aquesta més urbanística, més de restes arqueològiques com a tal, que estan in situ, és el que es pot visitar al Molar, però dir que, per exemple, les urnes funeràries, totes les peces de joies i de més que s'hi han trobat, tot això està als museus, al Salvador Vilaseca, Reus i al Castell de Falset.
Sí. Sí, la majoria està distribuït entre Reus i Falset, sí. I també hem de pensar que avui dia és una petita part la que es pot visitar, diguem, exposada. Als museus la major part dels materials doncs no hi ha hagut, i és molt difícil que hi hagi, pressupostos suficients per exposar tot, és impossible, perquè es treu molt material i es fa una selecció, no? Però bueno, en una altra etapa, en un futur, també aprofitant els materials nous que es vagin traient amb aquestes quadrianuals, una altra fase, anys al futur, seria poder treure alguna... que no ho podem fer nosaltres, és una activitat museística dels museus, doncs poder fer unes exposicions renovades amb els nous materials i posar en valor, no?, tots els materials del jaciment.
Uh-huh. I, Pere, com ho hem de fer si volem viatjar al Molar del segle VIII abans de Crist?
Bé, suposo que et refereixes a visitar...
Com ho hem de visitar, sí.
Vale, nosaltres... programem unes visites trimestrals amb la nostra guia turística, que la tenim contractada des de l'Ajuntament, i hem fet algunes visites al jaciment, i el que ara estem finalitzant és un projecte de digitalització i ruta turística dels actius turístics del municipi, perquè la gent quan vingui no tingui la necessitat de que hi hagi una persona allí que li expliqui i que ho pugui consultar a través dels dispositius mòbils, aplicacions, codis QR... i això també es veurà enguany ja. Per tant, és interessant que hi hagi gent que vinguin i t'ho expliquin, i és interessant també en municipis com els nostres, municipis petits, que puguis en qualsevol hora, qualsevol dia, anar i que tinguis una informació.
Que puguis fer la visita, sí, per tu
sí,
mateix.
No només d'aquest espai, sinó dels altres. Mm-hmm. Jo li volia... Ara que
digues.
El senyor Cantero aquí... No, que una de les coses que jo crec que destacaríem més d'aquest projecte d'adequació i museïtzació és la consolidació del mur del carrer perimetral, perquè el fa molt més visitable i, a més, protegeix, com bé diu ell, perquè també s'ha fet un tancament de la part perimetral perquè no accedeixin vehicles i la gent no passi per damunt del que són els habitatges, crec, i això també ha permès modificar el traçat i tindrem més seguretat.
Uh-huh. Ah, ara parlaves també dels diversos atractius turístics del Molar. No podem passar per alt, no?, que el municipi acull també el centre d'interpretació de la Mina Lusa. Expliqui'ns com està tot plegat ara mateix.
Sí, bé, ho vam explicar en una reunió de poble també, que la podeu trobar penjada al canal de YouTube que tenim de l'Ajuntament del Molar, i vam explicar que, bueno, al final el termini d'execució i de reobertura l'allarguem, el posposarem.
És a dir, ara està tancat.
Ara està tancat, no es pot visitar. El material de la museïtzació està retirat perquè està pendent de fer unes obres. Tenim el finançament cofinançat, Fons de Transició Nuclear i Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural. Tenim el projecte, per tant, tampoc volem córrer. El Molar ara mateix està amb dues obres importants simultànies, que les dues superen el milió d'euros, i també tenim els recursos que tenim. I ara ve allargat el plaç del termini d'execució i justificació de les actuacions amb els fons de transició nuclear i al ser la subvenció de l'OSIC trianual, això ens permet executar un o dos anys més tard. Llavors, diem que val la pena no córrer, els terminis ho permeten, llavors anirem fent les obres i anirem executant i finalitzant progressivament.
Mm-hmm. Bé, doncs, ara començarem per visitar el jaciment del Calvari i ja més endavant ja vindrem a veure el centre d'interpretació de la Mina Lusa.
Sí, i també podreu visitar els rentadors, que també tenen un gran atractiu i una gran importància a nivell de poble i a nivell patrimonial. I també tenim un projecte ja aprovat i amb finançament per l'adequació, la recuperació i la consolidació del camí de roques, camí medieval romà i romà, que uneix la zona de la Font i els rentadors amb el jaciment del Calvari. Tots aquests quatre punts aniran també dins de la ruta digitalitzada dels actius turístics i patrimonials del municipi.
Mm-hmm. Bé, doncs, Pere, Francesc, moltes gràcies per aquesta conversa. Crec que ha estat molt interessant i ja ho sabeu, tots cap al Molar a visitar el jaciment del Calvari.
Vale, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies i que vagi molt bé.
Adéu, Francesc.
Adéu.